respiramos tan dulce, comemos despacio, hablo por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, si toda la nube me tienes volando. But I don't know you, and you don't know me. En cada puerto dejaré una señal, but you don't know me. No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar. Tengo el carrete lleno de muy buen material. Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sigmund. minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, els catalans que han estudiat a l'escola pública o que hi han portat els seus fills la valoren amb un 7,1, mentre que els que els porten a la concertada el seu nivell de satisfacció és de 6 dècimes per sobre. Respecte a l'any passat, la concertada ha obtingut 4 dècimes més i la pública només una més. Una enquesta que ha arribat just en un moment de crisi al sistema educatiu pels resultats de l'informe PISA. Unes dades de l'informe PISA que són més bones a la concertada que a la pública. De fet, superen 36 punts la mitjana catalana. A més, el percentatge d'alumnat vulnerable en centres públics i privats és pràcticament el mateix. Sobretot plegat en volem parlar avui amb Meritxell Ruiz. Ella és, com saben, actualment secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, però va ser també consellera d'Educació entre els anys 2016 i 2017. Senyora Ruiz, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Què en pensa Meritxell Ruiz dels resultats de l'informe PISA a Catalunya?
Em penso que se n'està fent segurament massa soroll i que amb tant de soroll és molt difícil poder anar a l'arrel del que realment hem de parlar.
Sigui com sigui, però denoten que alguna cosa sí que s'està fent malament. Què s'està fent malament, senyora Ruiz?
A mi m'agrada parlar que PISA és al final una prova important i interessant que s'ha fet, però amb 50 escoles de Catalunya. A Catalunya, i això no passa enlloc més d'Espanya, tenim un instrument que és molt més potent, que són les proves de competències bàsiques, perquè no es fan amb 50 centres cada 3 anys, sinó que es fan amb 4.000 escoles, més de 4.000 escoles cada any. Val? I és veritat que aquestes proves de competències bàsiques indiquen que en els darrers anys hi ha una pèrdua en l'assoliment de competències bàsiques, en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit matemàtic. Dit això, el que hem de fer és asserenar el debat i escoltar les persones que estan a les nostres escoles. Ho has dit a l'inici i és veritat, les escoles d'iniciativa social, què podem aportar? Doncs que som escoles que els nostres resultats estan per sobre de la mitjana de Catalunya. I això és un element que volem posar sobre la taula per fins i tot per trencar tòpics, no? Perquè ens diuen, no, és així perquè no teniu alumnat vulnerable. Doncs no, ja les dades indiquen que l'alumnat vulnerable és equivalent a un i als altres. Però dit això, que ens ha de servir per tancar aquests prejudicis que hi ha, tots som escoles del Servei d'Educació de Catalunya i el que hem de veure a les escoles és, amb la situació actual de les famílies, dels alumnes, de la societat, de l'entorn, com treballem per millorar l'aprenentatge. Sí. Malgrat, nosaltres ho fem això, amb uns resultats que ens són satisfactoris, però malgrat això hem de seguir treballant per seguir avançant en la millora de l'aprenentatge dels alumnes.
Ara que em parlava d'alumnat vulnerable, senyora Ruiz, com sap, normalment hi ha pares que solen queixar que a la concertada no hi tenen cabuda normalment aquests fills vulnerables o amb alguna deficiència. Això és així?
Això es diu o bé des del desconeixement absolut o bé des d'un gran prejudici ideològic, perquè això no és cert. Només cal anar a qualsevol, de les 400 escoles cristianes d'aquest país i veure com a totes les nostres aules hi ha alumnat amb necessitats educatives específiques, alumnat vulnerable, per raons socioeconòmiques o per raó de condició, no?, social. Per tant, això és totalment fals i així ho indiquen les dades, només cal anar a la pàgina web del Departament d'Educació, que hi ha un apartat explícit de dades, on explica que el percentatge d'aquest alumnat és equivalent, és del 14% als centres públics, del 14% als centres concertats. En tot cas, què és diferent? Com es distribueix això entre les escoles? Perquè al final la segregació residencial és present arreu, no? Tenim centres públics i d'iniciativa social amb una composició molt complexa, i tenim escoles públiques i concertades amb una composició social menys complexa.
Anem a això que em comentava abans, senyora Ruiz. L'escola concertada treu millors notes, sobretot en matemàtiques, lectura i ciència, que és el que preocupa, i no només això, sinó que els alumnes de l'escola concertada, per fer-nos-en una idea, és com si anessin 3 cursos per endavant de la pública. Per què passa això?
No passa perquè els docents siguin millors, perquè els docents surten de les mateixes facultats i amb la mateixa preparació. Nosaltres creiem que és un tema de governança, és a dir, l'autonomia i la flexibilitat que té un centre concertat no el té un centre públic. I com que cada centre és un món, tenir autonomia és un avantatge. Aquests dies escoltàvem, no?, alguna direcció de centre d'iniciativa social amb molta complexitat, però que, en canvi, els resultats educatius per als seus alumnes són molt bons. Clar, tenir autonomia permet que et puguis estructurar diferent, puguis buscar perfils de docents que puguin donar resposta a aquesta tipologia d'alumne, perquè no és el mateix treballar en una classe on tens doncs 10 nacionalitats diferents, o en una classe, com ens passa de P3, on cap dels alumnes et parla català, que en una classe on tots els nens coneixen el català. Per tant, necessitem perfils diferents. En l'àmbit sanitari no ens ho plantejaríem pas, no? Si tens un problema de cor, aniràs al cardiòleg, no aniràs al podòleg. Doncs en l'àmbit educatiu també ha de ser una mica així, és a dir, cada centre té una especificitat i cada centre ha de poder tenir aquells docents especialistes en allò que el centre necessita. Però aquest grau d'autonomia que té l'escola d'iniciativa social, malauradament no la té l'escola d'iniciativa pública, o del govern, vaja.
Clar, em parlava de nacionalitats diferents. Deixi'm que li pregunti què li van semblar les primeres justificacions que va donar el Departament d'Educació sobre aquests resultats a PISA, que sí, parlava de nacionalitats diferents, i ells parlaven de sobredimensionada aquesta representació del migrant.
Insisteixo, l'informe PISA són 50 centres i, per tant, després ja van dir que estava, que hi va haver una bona representativitat, no?, d'aquests 50 centres. Jo no, m'agrada respondre amb dades aquestes coses. Tenim centres d'alta complexitat, centres, aquest dematí, d'aquí no res, anirem un, amb 28 nacionalitats, on els resultats són molt bons. És a dir, hem de deixar de, o no podem vincular immigració amb els resultats, per dues coses. Primer, perquè no és veritat. Tenim centres públics d'iniciativa social amb molta immigració que tenen molt bons resultats educatius. I dos, perquè és molt determinista. És a dir, si estem dient que els alumnes amb origen a fora no poden tenir bons resultats, quina expectativa estem posant en aquests alumnes? Això no és veritat. El que sí que necessiten són uns recursos diferents. Necessiten més temps per aprendre la llengua, necessiten més temps per consolidar-la, necessiten més temps per escoltar-la, per l'oralitat. Per tant, també les metodologies hauran de ser diferents amb aquest tipus d'alumnat que amb un altre que ja t'arriba de casa coneixent el català i el castellà, per exemple.
Com sap, senyora Ruiz, a més, davant de tot plegat i davant d'aquesta problemàtica, la consellera Anna Simó ahir va enviar una carta a les famílies on els demana que s'impliquin en l'educació dels seus fills. Concretament, deia aquesta carta, que acompanyin els fills i filles en l'estudi o la lectura i la gestió responsable del consum de pantalles de dispositius electrònics. La solució passa per aquí?
La solució passa perquè tota la societat es faci corresponsable de l'educació dels infants i joves. És a dir, els nostres centres, els que som docents, tenim la sensació de saturació perquè a l'escola no ho podem fer tot. Miri, si em permet, un any té 365 dies, no? Uh-huh. Sap més o menys quants dies lectius tenim? Aproximadament, 175. Uh-huh. És a dir, menys de la meitat d'un any els nens estan a l'escola. Clar que són moltes hores, però només és la meitat. Què passa quan s'acaba l'escola? Què passa els caps de setmana? Què passa les vacances? Què passa tots aquests dies, que són majoritaris, que no hi ha escola? Doncs que si tot el que passa aquí va en contra del que es treballa a l'escola, l'escola no ho pot compensar. I això està passant una mica. Per exemple, ara ens arriben nens a P3 amb molt poca autonomia, perquè no s'ha treballat des de casa. I això és independentment del nivell de la família, el nivell socioeconòmic, doncs tenim un problema. Perquè si a P3, en vez de començar a poc a treballar certs hàbits, incrementar l'autonomia, començar a treballar la lectoescriptura, les mestres s'han de dedicar a coses que ja haurien de venir de casa, tenim un problema. O si a primària necessitem exercitar la concentració, perquè tenim nanos que fora de l'escola es passen moltes hores davant d'una pantalla, tindrem menys temps per altres coses. El mateix en secundària. Per tant, les famílies, en primer lloc, han d'assumir una responsabilitat. Alguna vegada fa anys es parlava de portar, no?, de que els alumnes arribin a l'escola amb condicions d'educabilitat perquè l'escola pugui fer bé la seva feina. Però ara l'escola se'ns està demanant absolutament de tot. I no tenim prou temps per fer absolutament de tot. I moltes de les coses que se'ns demanen ni estem preparats per fer. Hi ha un problema de salut mental. Però nosaltres no som psiquiatres ni som psicòlegs, som docents.
Clar, de fet, en aquesta mateixa carta, senyora Ruiz, la consellera defensa que els mals resultats al PISA van més enllà de l'àmbit educatiu i tenen repercussions socials i de país. I feia jo esment tot just iniciar aquest programa, perquè estan molt d'acord amb el que ara deia senyora Ruiz. També crec que tot plegat, no sé si estarà d'acord o no, però vull comentar-ho amb vostè, també creia que tot plegat va més enllà de polítiques educatives. És a dir, sí que és cert que s'ha de demanar aquest suport, aquest acompanyament de les famílies, els seus fills, a les seves filles, com és normal i com hauria de ser normal, però també s'ha de demanar a altres departaments que disposin polítiques de conciliació familiar, no?
Exacte, polítiques de conciliació familiar, és a dir, si les famílies arriben a casa a les 8, a les 9, a les 10 del vespre, perquè si treballes en supermercat arribes a les 10 del vespre, com carai podem dedicar-nos a educar els nostres fills? Ni tenim temps, ni tenim forces, ni tenim espai suficient per fer-ho. Aquesta és una. Dos, hi ha un problema de pobresa. L'escola no pot fer de serveis socials, i ho estem fent, perquè al final cada dia entren els alumnes amb la seva realitat a l'escola i amb tots els seus problemes. I si no estan bé, no poden aprendre. Però això no és un paper que ens tocaria, o papers mèdics i sanitaris. És a dir, cadascú ha d'assumir la responsabilitat. En temes de conciliació, jo sóc família, i tampoc puc posar les famílies perquè sóc la primera que em passa. És cert, si no tenim temps per dedicar als nostres fills, és molt difícil que ho puguem fer. I els horaris en aquest país ajuden zero. I en canvi això no és un debat que estigui damunt de la taula, no? Al revés. Eixamplem els horaris, els hi fem fer els nens més coses perquè nosaltres no som a casa. Si fan horaris, a vegades escolars, més llargs que un horari laboral, no? Els nostres fills i filles. Això és necessari, és a dir, fins que no sigui una... fins que no hi hagi una estratègia conjunta de tots els agents, escolti'm, l'escola ho intentarem i ens hi esforçarem molt, i evidentment que hi ha coses a millorar i a tenir en compte, però no serà suficient si només es posa el focus en l'escola.
Vostè, que és la secretària general, deixi'm preguntar-li si la Fundació Escola Cristiana de Catalunya té bones relacions amb l'actual consellera Anna Simó. Preguntat d'una altra manera, s'han reunit per mirar de consensuar propostes per millorar l'educació a Catalunya, o té previst que se'n reuneixin?
Sí, n'hem parlat sovint amb la consellera i coincidim en algunes orientacions. Ella també ha dit més d'una vegada que ella és la consellera de tot el Servei d'Educació de Catalunya, i això ho valorem molt positivament, perquè al cap i a la fi... aquest no és un tema de centres públics versus centres concertats o de doble xarxa, sinó de realment veure què és estratègic en el sistema, què ha de ser fonamental i com acompanyem, ajudem, formem els nostres docents per una millora de l'aprenentatge del nostre alumnat. Dient això, que estem contents particularment de l'evolució del nostre alumnat, però que tenim una responsabilitat social. Les relacions són bones i en parlem sovint, sí.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè ara que estem a punt d'acabar el primer trimestre, deixi'm preguntar-li per què faci una valoració de com ha anat aquest inici de curs a l'escola concertada.
Ha anat bé, ha sigut molt intens. L'inici de curs també ha sigut una d'aquelles mesures que des de l'Escola d'Iniciativa Social ja hem dit que no ajuda gaire a preparar un bon curs, perquè no tenir dies... preparatoris suficients com per començar el curs amb una mica més de marge, doncs ha produït que a l'inici hi ha hagut un sobreesforç important dels nostres docents, i dos, aquest ha sigut el trimestre més llarg de la història. Per tant, hem avançat el curs, però hem fet un trimestre molt llarg, i això també s'acusa en l'aprenentatge dels alumnes. És a dir, al final els dies lectius els hauríem de saber distribuir en funció del ritme d'aprenentatge dels nostres alumnes, no en funció de la conciliació de la vida familiar i laboral. Tornem al que deia vostè a la meitat de l'entrevista. Per tant, sí, home, hem vist que ha anat molt bé, però és evident que s'ha fet llarg, perquè era el més llarg que tenim, que hem tingut fins ara.
Secretària General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, senyora Meritxell Ruiz, moltíssimes gràcies per entrar avui a aquest programa, a la caravana de Ràdio Estel, i comentar-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, per donar-nos veu. Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La Mercè. Oh, Dios mío. Què? eres preciosa. Si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que se enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Hola, hola.
Aneu ja, hola, hola.
És que estàvem veient...
Ara ens ho explicaré.
Estàvem veient el guió de l'Andreu i hi ha coses, hi ha cosetes.
Se vienen cosites.
Hi ha sorpreses.
González.
Bon dia.
Què? Som-hi?
Som-hi.
Va.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Carme Ruscalleda.
Ara.
Sí, sí. Van néixer... Va néixer un 8 de maig.
A un concepto. 8 de maig.
8 de maig.
Sí. 8 de maig,
eh? Del mateix any que Coco Comín.
Epa!
Sí.
Ah, olé, doncs les dues es conserven superbé.
Sí.
Es conserven, eh?
No, no, i tant.
Ella, home, sobretot, tenen, perquè és
tenen cuinera, 71
sap com conservar.
No, sí, sí. I, a més, no, no. Són del mateix signe del zodíac.
No utilitzeu l'expressió conservar, vosaltres?
Sí.
Sí, ah, vale. Però dita...
Com la llauna de sardines.
Però ara no, t'ho he escoltat a tu i dic... És veritat, es conserven.
No, i dir-ho una xef també fa certa gràcia.
Clar, sí. Ui, molt bé, molt bé.
És una xef en conserva.
Exacte, és una cuinera en conserva.
I després diu que les meves bromes no fan gràcia. No, és que, de veritat, no, més, no. Passarem.
Jo no dic que no facin gràcia, jo dic que no entenc res.
És, només, és aquest un programa d'humor?
No. No.
Doncs ja està.
D'humor fàcil,
bueno,
sí.
Però la Falca que hem escoltat aquest matí abans de començar les 8 diu, i humor! Sí. I jo he pensat... Calla.
Tenim una Falca que diu i humor?
I humor. Opinió, actualitat, cultura i humor.
Fixa't.
Sí. L'humor el portem nosaltres.
Sí, sí, sí. 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 Ai, cultura. Parlarem avui de cultura.
Cultura. Ja ho veureu. Ui.
A veure, primer de tot, he de dir que em sembla una dona entranyable, Carme Ruscalleda. Sí, sí, perquè té una edat, però té un esperit jove i una energia que no se li acaba mai.
Molta energia.
I el seu Instagram n'és la prova per excel·lència. Ara bé, tinc només una cosa a criticar-li.
Ai, vinga.
Sí, i són les ulleres que em porta ara, que se les ha canviat fa poquíssim, que no li fan gaire bé. No, no li fan favor, no? La veritat.
Són d'aquestes modernes que destaquen molt?
Sí. O sigui, abans anava amb unes ulleres com les meves, així rodones, primers, sí, de color negre, i ara s'ha posat unes ulleres de pasta, gruixudes, a més no poder, no em vull imaginar el que pesen, sí, també de color negre i en forma hexagonal.
Hexagonal?
Sí, una miqueta com... Clar, jo crec que ha sigut ha seguit la moda una mica del seu fill, no?, de Raül Balam, que ja sabeu tots que porta aquelles ulleres estrafolàries. Llavors, potser ha seguit una mica aquesta moda.
De pasta i grosses.
Sí, però és que a mi no m'agrada. No, sí, perquè t'ocupen mitja cara, allò.
però a mi m'agraden bastant, eh?
O sigui, ja, però jo, jo sempre penso...
Depèn de la persona, no?
No us passa... Vosaltres veieu una mica el que és el contorn de la ullera,
no? Això no ho hauries de veure, per començar. No t'ho han dit mai?
Jo, jo el veig, sempre. No, no, jo tinc dos parells. I aquest, una mica menys... I
no, o sigui, realment tu quan vas a comprar... Clar, aquí estem parlant gent que porta ulleres...
Vull dir una cosa, és que m'acabo de donar compte que estic rodejada de gafotes.
Sí. Tot sí. Aquí...
Molt bé, gràcies, tot Núria.
Tot aquí porteu ulleres. Sí. L'Olma Giró també em porta.
També. Tècnics sí, sí. Inclosos, eh?
Per això, per això.
Sí, sí, el José sí, també. Sí. Mira. Sílvia, no. Sílvia, tu portes ulleres? Diu que sí.
Mira, jo si vols et faré aquí una masterclass d'oftalmologia ràpida. Ai.
La Sílvia no i jo les portem incorporades a la cara, ja, les ulleres.
No pots veure cap de les varilles. Si no, canses la teva vista i l'estàs forçant, llavors el que fa és pujar, diguéssim, les dioptries de la teva miopia i astigmatisme o hipermetropia.
Doncs, crec que m'està passant, perquè darrerament, quan veig els partits del Barça a casa, a metre i mig de la tele, estic tota l'estona així.
Clar, no.
No acabo de
veure. I segurament
res.
Moltes vegades el que fas és apujar-te les ulleres una miqueta,
sí, exacte,
perquè et moleste, no?
Sí, el, sí, sí.
Pues, és que t'has de comprar ulleres grans. Llavors, o sigui, no grans, vull dir...
De gent gran.
El centre de la visió, no. Perquè moltes vegades, quan et vas a fer les ulleres...
A veure, et
posen al centre de visió. Llavors, el centre de visió ha de quedar bastant enmig.
Bastant, eh? Que doncs no, mira, normalment no,
no una miqueta més amunt.
Sí.
Ara, per Nadal, igual faig un pensament.
Doncs vinga.
Ostres, m'encantaria veure't amb unes ulleres com les meves.
Com les teves?
Sí.
Ai, no el faig, eh, jo.
No sé. Esteu molt acostumats a aquestes.
Ja, sí.
Tinc altres, va. Dilluns portaré les altres, vinga, a veure què us sembla.
No, a veure, jo això de les modes de les ulleres, tot i ser persona que no hi veu, sí, per tant en porte, no les he entès mai. Perquè a mi sí que és veritat que quan jo em vaig comprar aquestes noves ulleres, a mi em van ensenyar les hexagonals. I vaig dir, per favor, això qui suposa? Doncs suposa tothom.
Hi ha gent que suposa, sí.
Jo no ho entenc, la veritat. A veure, ja per continuem una mica amb la història de Carme Ruscalleda, perquè, curiositat que no sé si sabíeu, Carme Ruscalleda va ser matarruca d'honor del Carnaval de Solsona l'any 2019.
Matarruca, eh?
Sí, matarruca. Com es diu així, se'ls hi diu així, com molts d'altres, com moltes d'altres personalitats famoses d'aquí a Catalunya,
sí,
i es va posar les orelles d'ase.
Ai!
Sí, adjunto una fotografia aquí en el meu guió perquè tothom ho pugui veure, dels meus companys de la taula.
Tothom excepte Núria, que no arriba.
Sí, perdó.
I excepte els oients, que són els grans protagonistes, eh?
No, no, espera't un moment.
Passem la fotografia pel micròfon.
Jo he pensat una mica en tot. Llavors, si els oients volen buscar aquesta fotografia, que és molt...
Peculiar.
És peculiar, sí. A veure, només cal que busqueu al Google,
sí, ja
matarruc d'honor Carme Ruscalleda,
ara,
i ja està. La trobareu ràpid i fàcil. Sí. De fet ho han d'intentar fer.
Jo no vull faltar ningú, però en Rafa se'n recordarà, però és una mica Topo Gigio.
Sí, una mica Topo Gigio, tens tota la raó. Sí, que no. Falta al costat una xuxa gegant, perquè sigui el tamany correcte.
Sí, 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 sí.
I, sí.
És així.
Ara no sabeu de què estem parlant, però no, els oients segur que no, sí. Sí. Els nostres oients.
No, no. De fet, aquest soroll que acaba de posar en José Matoses, sí, del RUC, realment l'han d'intentar fer els matarrucs d'honor. Molts, sí, molts no s'atreveixen, d'altres sí. No me'n recordo Carme Ruscalleda si ho va acabar fent o no.
Segur.
Però sempre tenen un discurs, han de fer un discurs així, una mica amb to humorístic. Carme, sí, Ruscalleda va fer un discurs bastant llarg.
Llarg, eh?
Perquè s'enrotlla com una persiana aquesta dona. Però bé, no passa res. Aquí l'estimem igual.
Mentre sigui interessant.
Sí, ara. No. Es va posar bastant en política, també, de dir.
Bueno.
I res més a dir d'aquesta dona, que, per cert, és superactiva a les xarxes socials i que sempre ve...
Mira, parlant de cuina, li ha vingut el gall.
T'has passat les ulleres.
Sí, no, m'he quedat sense veure una... Mira, coses que passen. No, i que sempre ve de gust mirar el seu perfil, està dient, per la manera en com explica la cuina i les receptes, és, en definitiva, una crac en majúscules. Sí, així que està més que aprovada.
De cap a peus, total, eh? És una crac.
Mira, José, Andreu, que graciós que ets.
Escolta'm, Andreu, va, el toc.
Mireu, avui us vinc a parlar del mal de coll.
El mal de coll.
Rafa Sanahuja, escolta'm,
sí,
bé.
No, és que
no vinc aquí a portar consells de lifestyle,
avui
perquè això...
Avui estem una mica tots amb pollastret,
tinc la gola,
eh?
Sí. Tinc la gola tocada. Sí,
no,
sí,
això d'obrir finestres a vegades...
A veure...
Vendora.
Avui intentaré ser escuet tot el que pugui i també ser tot l'escatològicament parlant polit i directe.
Ai.
D'acord?
Sí. No polite.
Se'n va cap al pedregar directe, eh?
Intentaré no
ofendre ningú.
Sí, ni ofendre ningú. A veure, hi ha una cosa que quan tu tens mal de coll comences a salivar i a salivar i a salivar, sí, però això no és la solució, perquè no? Encara et fa més mal de coll.
Sí, a vegades sí.
Et menges un gelat perquè es desinflami? Ah? O serà pitjor perquè t'irritarà la inflamació? José, treu-me això. Em posa nerviós. I ja per no parlar que després apareixen els nostres amics els mocs al coll, sí, que allò, òbviament, per algun lloc s'ha de treure. És una mica com una roda de hàmster, sí, podríem dir-ne, en la que acabes passant de tot i comprant-te l'antibiòtic de torn, la famosíssima amoxicilina, o si tens la sort de tenir una família de cures naturals que després d'unes fregues, doncs, et desapareixen, sí, no, diguéssim. A mi el que em fa més ràbia de tot plegat és la impotència que et produeix, no?, de no poder menjar bé ni beure bé perquè tot et molesta. Sí. No és el típic, si et pique, et rasques.
No, és veritat, no.
I a més, hi ha una altra qüestió que a mi em fot molt, que és que no notes els sabors.
Això també és veritat.
És a dir, sí, estàs menjant una cosa que...
Menges a desgana.
De sentir-la aquí, sí, 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 i no sents res.
I no hi ha manera.
Saps què faig jo quan em passa això? Menjo verdures, perquè com que no m'agraden, sí, com que no noto
molt
el gust...
Mira, fas molt bé.
Ja ho tindríem.
Sí. El mal de coll, per mi, és dels pitjors mals, juntament amb... Bueno, dels pitjors d'aquests petits, enteneu-me, sí, juntament amb el mal d'orella. No sé si n'heu tingut mai.
El d'orella és horrible.
És horrible. És horrible. No li desitjo ni al meu pitjor enemic, que no tinc.
Tu has tingut? Tries mal d'orella?
No.
No? Doncs mira, això sí, queda temporada.
Sí, jo vaig tenir les dues, de fet, en aquest programa, la temporada passada.
A les dues és horrible.
Que havia de fer ràdio sense auriculars.
Sense auriculars, correcte.
Bueno, sí, va ser...
Per sort n'has en sortit.
Ah, sí, no, i tant, menys mal.
Has remuntat.
Vinga, va, anem a la red flag.
Doncs mireu, les persones que veuen que no hi caben en un lloc, però pels seus pip, gràcies, s'hi col·loquen igualment. No, és veritat, perquè anava a dir...
No, ja està, prou.
D'acord? Exactament. Mira, el gall. No, per exemple, una experiència que em va passar ahir, al metro. Estic parlant dels vells, d'aquells, no tant com els de la línia 4, que tenen els quatre seients, diguéssim, dos davant i dos, o sigui, de cara, sí, sinó els quatre en horitzontal.
Sí, sí.
Llavors, aquells són molt petits. És a dir, realment, per ser realistes, sí, o sigui, allò està fet per tres persones.
Clar.
No n'hi caben quatre. Doncs hi ha gent que tu deixes un espaiet i allà s'hi comencen a col·locar. Però s'hi comencen a col·locar donant colzes a la gent del costat. I això, a mi, si us plau, no m'ho feu, perquè m'ho van fer i em vaig posar molt nerviós fins al punt que jo també li vaig fer un colze i la dona em va mirar una mica malament.
És que la gent és una
mala. Em sap greu. Estava jo allà primer. No, estava jo allà primer. Vull dir, a mi no em trauràs de molt seient, així de clar t'ho dic.
No, és que, escolta'm, a mi també m'enfada molt això.
Sí, és una mica com els homes, no? Els senyoros.
Els senyoros cobren de les cames...
Exacte.
Nivell...
Els senyoros.
Nivell Bertín Osborne.
Sí, exacte. No sé per marcar territori o per què.
No quedaria.
No, perquè, mira... Perquè entrarem en aquest jardí.
Sí, exacte. Va, anava a dir una cosa, però...
No! Anem amb Popular Opinion.
Mireu, sabeu que jo sóc fan del format Eurovisió,
sí,
i ahir, com ja us deia la Núria Ros abans, es van donar a conèixer les cançons que participaran al Benidorm Fest. I ho poso aquí perquè m'he trobat tuits que criticaven i posaven en dubte el directe de la Sofia Coll, l'exconcursant d'Eufòria.
Sí.
El que la gent responia en vídeos d'Eufòria, amb les cançons que va fer, que déu-n'hi-do el directe que té.
I tant.
Vull
i
dir...
Tant.
Sí que deu gust amb els seus directes.
És així.
I perquè ningú se senti ofès, que quedi clar que exposo la meva opinió mirant cap a Eurovisió, no? No és que siguin males cançons les que es presenten, perquè són bones, però les balades no solen agradar, les espanyoles sobretot. Les d'altres països sí, com Salvador Sobral. Vull dir, és l'exemple per excel·lència, no? En fi, jo ara us faré el meu top 3 i em dieu què us sembla. Marlena seria en el número 4.
Val.
No entra en aquest top 3.
No,
em sap greu, Núria.
No. Per gustos colors.
Ah, exactament. En fi, per anar al gra, en tercer lloc col·locaria aquesta cançó, Brillos Platino, del Macor. O el Macor.
Mira, ara estàvem aquí dient a què ens recorda això, què ens recorda això, i Sílvia Muñoz, que m'ha fet veure la llum, com aquell qui diu, i em diu, això sona a Figaflowers i a la xocolatina. Doncs li compro totalment.
A mi em recorda Lil Dami. I mira que Lil Dami no m'agrada gens, eh? Tan, tan, tan.
Figaflaues.
Mira, Figaflaues si hagués hagut de presentar el
Jo crec que sí,
Fest.
Eh? Oi,
sí.
Jo crec que sí, eh?
Sí, amb una cançó així en català.
Absolutament.
I jo crec que s'hagués convertit en una de les primeres en passar
segurament
a la final.
Totalment.
Vull dir. No, a veure, molt bé per posar per fi una cançó així reggaetonera electrònica.
Sí.
Vull dir, perquè està agafant...
Eh?
Què?
Bastant disco.
Espera't, que la que vindrà encara és una mica més disco.
Val.
El que anava a dir és que aquest gènere musical, diguéssim, està guanyant bastanta força gràcies a Bizarrap i a les seves sessions.
Clar.
Perquè sembla una miqueta a l'estil de Bizarrap, aquesta cançó. Llavors, molt bé, és una de les més preferides per entrar a la final i per representar Espanya a Eurovisió, perquè sempre ens hem queixat de que no hem portat un gènere d'aquesta manera.
És veritat.
I és marca Espanya bastant. Mm-hmm. Vull dir, jo per mi, endavant.
Val.
Llavors, en segon lloc, Zorro de Nebuloso. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Doncs tampoc està malament, eh?
No està mal. És així una mica discotequera.
Mhm.
Una miqueta com Rigoberta Bandini.
Sí, m'ha recordat a mi
sí,
també, a la de
sí.
Mamà.
Sí, ai, sí, sí.
Mamà,
sí, sí,
no?
Mamà.
Exacte.
Sí, sí.
El missatge sí que és estil Rigoberta Bandini, però el ritme una miqueta el relacionaria amb la Dilla Russa. Sí. No ho són, eh?
No.
I és que...
Sí que són.
Clar, vull dir, és així, és un estil... T'he de dir que aquest grup no sabia qui eren i són gent gran, eh?
Ah, sí? Sí. Són gent gran?
Sí, sí.
Això que sona, són gent gran?
Són gent gran.
A veure, exacte. Gent gran,
gent gran exacte, a què ens estem referint?
No, jo crec que passen dels 50...
Ai, jo gent gran m'imaginava 80.
No, per favor.
50 anys.
No, a veure, és que no és comú trobar gent de més de 50 anys a Eurovisió.
Això també és veritat, però bueno...
Perquè normalment són gent jove.
Correcte.
Tot i que de vegades es presentin a les diverses preseleccions dels països europeus gent gran, mai acaben arribant. Però bé, jo avui aquí us porto el meu top 1, que és la Sofia Coll.
Ara! Ojo't, eh?
Sí, m'agrada.
Ho pot petar bastant.
Té molta pinta de cançó eurovisiva, eh?
Sí, no, té molta cosa d'Eurovisió, perquè a més té aquests dance breaks, que se'n diu,
sí.
amb el qual Sofia Coll, com ens va demostrar Eufòria, ho podria rebentar completament, com la Chanel ho va fer.
Sí, sí, sí.
Doncs també ho podria fer ella. Hauria de dir que Sofia Coll té una part, com deia Núria Ros,
sí.
de quatre línies en català, que si voleu les escoltem.
Va, som-hi. Perdoneu que no he parlat català i de casa no s'ha de renunciar. Em saluden quan passo pel carrer. No m'atabalo, dic xis, passiu bé.
Ja està.
Aquí.
Molt bé. Bueno, mira, algo és algo.
Una miqueta rapejat,
sí.
però ja ha posat el català allà
tant,
enmig. A veure si guanya. Us he de dir una cosa. Jo, escoltant aquesta cançó, vaig dir quines referències musicals hi trobes aquí enmig.
Uh-huh.
Perquè sí que és veritat que és un estil bastant comú amb les cançons que s'han presentat a Eurovisió i enmig hi ha Nacho Canut, Ignacio Canut, que és ex-Fangoria.
Ah?
No sé si us sona
sí.
una mica Fangoria, aquest.
Sí, té un què de Fangoria, també, que és bastant discotequero, Fangoria.
Sí, sí, sí. Veurem si guanya. Jo ho dono tot per la Sofia Coll.
Sí, eh?
Sí, sí. Jo espero que guanyi,
quina
sincerament.
Quina masterclass, Andreu, per l'amor de Déu.
No és que en sap,
en
sap.
L'Andreu és un expert en
Eurovisió.
Sí, sí.
I My Heart.
I My Heart, eh? Molt bé.
Següent Eurovisió el tindrem allà. Malmo, eh?
Sí, és a Malmo, exacte.
Aniràs?
No hi he anat mai.
Ja aniré jo.
És que és bastant car,
és
És bastant car.
Entrar és caríssim.
Però treballes a la ràdio.
I una cosa, anar fins allà...
També és car.
Home, ja tots els eurofans ja tenen els vols agafats des del primer dia que surten les dates.
Segurament.
Vull dir...
Segurament. Andreu, gràcies, eh?
A vosaltres.
Per aquest repàs musical. Anem als consells?
Sí, sí, anem.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Ros, què ens expliques avui?
Mira, avui us porto els consells definitius per fer desaparèixer el singlot.
Ah,
val?
Bona aquesta.
M'encanta.
Molt bona.
El singlot.
Bona.
Sobretot, saps per què anirà bé això? Pels sopars d'empresa.
Ah, clar, també.
Clar, perquè
agafa el singlot,
sí, el singlot
i no pots parlar.
El singlot ve moltes vegades per haver begut massa.
Correcte.
Eh? Mm.
Efectivament.
Llavors, uns consells, ho dèieu vosaltres, molt i molt necessaris, perquè m'atreviria a dir que tothom ha tingut singlot alguna vegada,
sí,
a la vida.
Sí.
Sou dels que en teniu molt, de singlot, vosaltres?
No, no gaire, però quan m'agafa...
Agafa fort, eh? D'aquell, sí, que fa mal i tot.
Sí, sí, sí. Sí,
ui, sí,
sí, sí.
Això és horrible. Llavors, pels que n'heu tingut recentment, sabreu que un atac de singlot pot resultar molest.
Correcte.
Home,
tan molest que ets incapaç de dir una frase sencera sense el mític...
A mi m'havia agafat just abans d'iniciar un programa.
Uf,
de ràdio.
Sí, uf, sí. Això és horrible, eh?
Res, perquè de l'ensurt se't passa de
se't va passar, sí, clar. Fa rabieta.
Sí,
singlot, però sigui com sigui, no patiu perquè fer desaparèixer el singlot en qüestió de minuts és possible i, a més, és fàcil, val?
Sí, eh?
Sí, és fàcil, és fàcil. Per això, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per dir adéu als atacs de singlot. Me ha quitat y popopo me tiene... Loco, loco,
el coco, coco, un beso me sabe a poco. Ay, no... T'ha agradat aquesta, eh?
Claro.
És que m'agraden totes.
Me quita el hipo.
És que t'he de dir tu.
Què us volia dir? Abans d'anar als consells, vosaltres segur que teniu alguna tècnica per treure el singlot.
Sí.
M'imagino quina em direu, però digueu-me-la.
És que corren molts. Vull dir...
Jo la del got.
La del got al revés.
Beure aigua amb el got, o sigui,
sí,
bevent,
sí,
per la part que no es veu, vaja.
Complicat d'explicar, eh?
Sí.
Això ja en parlarem.
Per la part que no es veu.
Sí. Tu agafes el got, normalment veus per la part del got que toca tu, no?
Sí.
Doncs has de veure per l'altra.
Ah, estàs dit.
Jo a sobres ho faig ajupida, eh? O sigui, amb el cap per baix.
Clar, clar, és que has de girar el cap.
Clar,
si no, no et dona.
És complicat explicar-ho perquè ràdio... Ja en parlarem perquè és un dels consells.
Va.
També hi ha l'ensurt, no? Que facin un ensurt.
Jo, sí, Andreu.
Jo bec 10 globs seguits sense respirar.
Exacte.
També.
És, mira, val, coincidim.
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Exactament.
Sí, són consells que us funcionen? No ho heu dit, això?
De vegades sí, de vegades no.
Depèn,
sí,
del...
No, no sempre. Bé. Però de vegades sí.
Jo us porto alguns consells més, a veure si us són d'ajuda, perquè, vinga, per exemple, el que li va passar a en Joan Trias d'agafar un atac de singlot abans de començar un programa... Ai, problema.
És un problema.
Era un problema.
És un problema. Per tant, s'hi ha de posar una solució ràpida i amb aquests consells segurament us podeu ajudar.
Sí.
El consell número 1 és respireu dins una bossa de paper. M'explico. Bàsicament el que heu de fer és agafar una bossa de paper, que en principi està a l'abast de tothom, i respirar de forma repetida dins d'ella i de la manera més ràpida possible. És una mica...
Sí, així, com si tinguessis un atac d'ansietat.
Correcte, correcte. D'aquesta manera estareu augmentant...
Sí, sí. Núria, sisplau.
No, ja ho he fet, ja ho he fet. Si voleu, recupereu el web. Llavors, d'aquesta manera estareu augmentant el vostre nivell de diòxid de carboni en sang i això, senyores i senyors, us permetrà disminuir la freqüència del singlot fins a treure'l, eliminar-lo.
Bona aquesta.
És molt bona. A més, aquest consell, ara ens ho deia Rafa Sanahuja, també serveix pels atacs d'ansietat.
Sí, senyora.
No us dic, si teniu atacs d'ansietat molt freqüents i molt més forts, aquí no m'hi poso.
I per vomitar també, no?
No, per no vomitar, de fet.
Per vomitar.
Perdó. Sí, sí, és a dir, per vomitar. Perdó.
Utilitzes la bossa per...
O sigui, per no vomitar.
Tota la vomitada allà.
Volia ser polit avui.
Sí, sí. Llavors, recordem aquest consell, eh? Respireu dins una bossa de paper.
Sí.
I ja està, i solucionat, val? Llavors, consell número... Els ha vingut un atac de riure.
Hem de fer una falca amb aquest soroll, José.
Val, si us plau.
Sisplau.
Us ha agradat, eh?
Molt.
Sí, és així. Llavors, consell número 2...
Perdona, és un consell que val per treure't el singlot i per descollonar-te de riure.
Sí,
està bé.
Seria això.
Dos per un, dos per un. Llavors, consell número 2, aguanteu la respiració.
Sí.
És a dir, compte aquí, no quedeu vermells com un tomàquet, no.
O sigui, no feu una apnea, no?
No.
15 minuts aguantant la respiració.
Aguanteu la respiració. Aquesta és una de les fórmules més naturals i més efectives que existeix per acabar amb el singlot. El perquè és molt senzill, eh? I és que aguantar la respiració fa augmentar la quantitat també de diòxid de carboni en sang. I això què fa? Atura el singlot. Llavors, per fer-ho només heu d'inhalar, d'agafar aire de forma lenta, fins que sentiu que ja no us entra més aire. Vale? Aquest és el primer pas. fins que ja no us queda aire. Bueno, jo ho estic representant perquè això és ràdio, eh?
Sí, no, fantàstic.
És així.
Després, aguanteu aquest aire, val? Mig minutet, fins on aguanteu, eh? Vull dir, si aguanteu només 10 segons, 10 segons.
Val.
I exhaleu, expulseu l'aire fins que els pulmons es buidin per complet, que els noteu buits.
Val.
Llavors, només és fer això. Això sí, tingueu en compte que potser haureu de repetir el procés alguna vegada, és a dir, diverses vegades. Sí, sí. Potser fins a 4 o 5 perquè el singlot desaparegui per
Imagina't.
Complet. Per tant, agafem aire, l'aguantem i l'expulsem.
Val.
També, mira, 2x1 perquè això us servirà per relaxar-vos si esteu estressats.
També, 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 també.
Us agrada això? Quin...
Sí.
De moment en faríeu algun o no?
Sí, jo aquest.
Sí, home, jo no, jo,
sí, jo també
tots
aquest.
Tots dos faria.
Tots dos alhora,
sí, home.
Llavors, consell número 3, aquest potser no us l'esperàveu, mossegueu un tall de llimona.
Llimona?
Sí. Per seguir aquest consell, només heu de comprar una llimona, o potser en teniu a casa, talleu un trosset i us col·loqueu aquest tall a la boca.
Ai. Això ho va fer molt el Fari.
Sí. Sí, 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 sí.
El Fari.
Molt
Sabeu
bé.
Qui és el Fari?
Sí.
Sí.
Menys mal. No, 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 escolta, aquesta gent, saps...
D'aquesta manera, el mossegar el trosset de llimona, en principi, perquè no és una ciència exacta,
sí.
interrompreu el reflex amb l'efecte àcid de les papil·les gustatives que provoca la llimona i alleujareu el singlot fins a eliminar-lo. Us diria que no, jo no el posaria en el top 1, aquest consell, eh? Perquè...
L'has provat?
No. Jo soc més de... Ai, ho he fet una mica malament.
Fantàstic.
Llavors, si no us agrada el consell de la bosseta, si no voleu aguantar-vos la respiració perquè us fa cosa, doncs proveu amb la llimona.
Val.
Si no us agrada la llimona, un altre consell, consell número 4, mengeu algú dolç.
Ah,
mira. Molt bé aquest consell.
Ah, sí, millor que
molt bé aquest consell.
Un tortell, un tortell.
Mira, t'explico. Atenció, perquè els aliments que mengeu poden ser la clau per acabar amb el singlot. En aquest cas, podeu menjar, per exemple, una culleradeta de sucre de mel o de mantega.
Okay.
Que no les tres coses juntes, eh?
No.
O una culleradeta de sucre, o de mel, o de mantega.
No, perquè treuràs el singlot, però igual...
Tindràs càries,
igual
clar.
Igual has de fotre't insulina.
Llavors, sí. Això, en principi, us ajudarà a alleujar el vostre singlot. Alleujar, que no eliminar.
Uh-huh.
Val? Per tant, si teniu un singlot molt fort, una culleradeta de mel, i en principi us anirà disminuint. Jo no ho he provat mai, potser ho provaré algun dia.
Per què no?
Però no cal...
És que m'he tret la bufanda i li he fet un cop.
T'ha fet
alguna cosa. Disculpeu.
És divendres avui.
És per, saps... Comparat amb el so aquest, no passa res amb la...
Llavors, mengeu algú dolç. Si us agrada, és un consell. Si no, teniu el consell número 5, que és feu la maniobra de Valsalva. Que ens sona, això?
Ah, Valsalva.
Ens sona d'ahir.
Ens encanta. A mi m'encanta que tingui nom.
Sí. Llavors, recordem, per si algun oient ahir no ens va poder escoltar, no passa res, ens pot recuperar al web. Recordem que aquesta maniobra és una tècnica utilitzada en diferents àrees de la medicina que consisteix en agafar el suficient aire per notar els pulmons plens per després tapar-vos el nas amb els dits i mantenir la boca tancada.
Aquesta és la que fa jo.
Jo la tenia oberta perquè estava parlant.
Correcte.
Llavors, per últim, aquí se li ha d'afegir un passet més, que és feu pressió per expulsar l'aire. Val? Vigileu la pressió que feu.
Compte.
Que no expulseu altres coses.
Compte.
Llavors, en aquest cas, el més important és evitar que l'aire s'escapi pel nas i per la boca. Si feu aquest procés de manera correcta, això sí, aconseguireu eliminar el singlot de la vostra vida. Bueno, d'aquell moment de la vostra vida.
Està molt bé.
Vale? Llavors, ja està. Jo us he portat consells potser que no són tan comuns, perquè jo, el que explicava en Joan de l'aigua, jo crec que és un consell que tothom
bàsic,
fa.
Sí.
Que és, ho dèiem, beure aigua del revés i amb el cap per avall. Si no, que us espantin, no ho sé. Si no, proveu aquests, eh?
Lo d'assustar, jo crec que és més un mite. A mi, no? No, jo crec que això no funciona.
No, jo crec que no deu ser tan mite, perquè
no,
fas aquell...
No, però t'han de fer un ensurt fort, eh?
Clar,
sí. No pot ser allò de...
A més, com que hi ha aquest mite, bueno, això que es diu, no? Ja t'esperes una miqueta l'ensurt.
Sí?
Clar.
Sí, clar, a mi quan em ve el singlot...
Clar, sí, sí, és veritat.
Ja sé que algú...
Clar.
M'espantarà per algun costat.
Clar, també és veritat.
Oi, res, ànims, eh?
No, està bé, està bé.
Fins aquí els consells. Si voleu, anem a la fórmula.
Som-hi.
Volem.
La fórmula és bossa de paper, més aguantar la respiració, més llimona, més aliments dolços, més maniobra de Valsalva, que és un nom que m'agrada molt. Està al nivell de trompes d'Eustaqui.
Ai, Eustaqui.
Sí.
Tot això, si ho fem, que no alhora, és igual a una vida sin hipo.
Gràcies, Núria.
A tu.
Bravo, que bravo.
Per Pràcticament 10 minuts i arribem a les 10 del matí. Sanauja.
Què tal?
Cap bravo.
Cap bravo, sempre cap bravo, cap bravo forever. Te'n recordes, Andreu, que tenim una cistella cap bravo?
Oh, i tant. I avui...
Sí, a vegades un dia per l'altre, Andreu, té lapsus. No passa res. Cap bravo, cistella cap bravo.
Ahir està bé, baix de defensa, Rafa.
Avui tenim sorteig cap bravo. Clar. A la part final del programa, tothom atent els que heu participat.
Sí.
Mira, tirarem aquest redoble i farem el guanyador de la cistella cap bravo. Els que heu participat aquesta setmana, agraïdíssims per la vostra participació. Ens agrada molt que jugueu amb nosaltres. I avui, un cop més, cap bravo a un dels nostres oients li plenarà la vida de felicitat.
Sí, és
perquè
clar.
Aquesta cistella que sortegem ara de cara al Nadal és meravellosa, absolutament, si us plau. Permeteu-me que us recordi què us portareu.
Vinga, va.
Una de les nostres oients, afortunada o afortunat, Torró Tou. Això, saps?
Boníssim.
Ojo també el Torró Tou, perquè pot provocar singlot.
Ah, sí?
Les coses, sí. Allò que et poses a la boca i de sobte entra un aire estrany que no t'esperes.
Per què?
Perquè ho dic jo, Andreu. Que soy tu padre, te lo digo yo. I ja està.
És que no ho està entenent.
No hi ha cap ciència, és jugar, Andreu. És jugar.
És així.
Perquè ho diu Rafa, i ja està.
Què més?
Praliner de tres xocolates. Atenció, perquè el praliner de tres xocolates pot provocar cinclo. No.
Ni una, ni dos, ni tres. No, tres, sí.
Tres xocolates. Una d'elles... No, tres sí. Són tres, concretament. Ni una, ni dos. Punt. Ni zero, ni una, ni dos. Si vols fer-ho així. Praliner de tres xocolates. Panetone, tamany normal, tamany gegant per al Trias, tamany petit... Tamany petit per a Epi, Juan Antonio San Epifanio, i torró d'Alacant o palets de torró i cacauet. Palets, palets i palets. Llogueu un tràiler perquè els palets de torró que us endoreu... Home, és que, perdona, palets de torró, això són caixes i caixes, no? Palets de torró i cacauet.
El tràiler ve de regal.
No, el tràiler l'han de llogar ells, no els posem nosaltres. Nosaltres posem els palets de torró, val? I com a complement dels dolços trobareu mini-tortes de ceba... Mira, aquí tenim una torta. Pam, pam, pam. Mini-tortes de ceba caramelitzada, pinya en el seu suc, meravellós, i espaguetinero. L'elegança de l'espaguetinero. Mira, aquí la banda sonora de l'espaguetinero, que ens l'ha trobat al
Fosso Matos. Brava!
Bravo. Bravo. I si fora un animal, si fos... No, ara estic pensant en Rafaela Carrà, he fet una associació rara. Si fos un locutori di ràdio, qui seria? Doncs Jiménez dos Santos. Els productes d'higiene personal i bellesa són oli en loció de camèlia i laca d'ungles Bell, i la revista Sapore, que sempre és fantàstica. Doncs tot això... Per gentilesa de Cap Bravo, ja portem... Què portem de Nadal? Una, no?
Una.
Doncs sí, aquesta és la segona.
Heu d'aprofitar.
Meravellós Cap Bravo, ja sabeu, 65 anys d'història. Bueno, això és un...
Es diu aviat.
Això...
Són...
Això... Ah, mira. D'això te'n recordes, eh?
Home.
El Salva no,
cada
però...
Cada dia són timbus.
Aviam.
No, jo dic són...
No, digue-ho tu, Andreu, va.
No, Núria Ros, m'ha d'ajudar.
Fes-ho tu.
Tu pots sol, va.
Fes-ho tots dos. Atenció, jo us dirigeixo.
Ara.
Núria, Andreu, són...
Legión.
Bravo. Toma ja. Bravo, cap bravo. Són Legión perquè tenen 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, un supermercat...
Catalunya.
Això sí que toca. 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes. O sigui, tenim un supermercat Cap Bravo a prop de casa vostra. Ja sabeu que estan, com dir-lo, tan equipats, pensen tant en la gent, famílies nombroses, els han triat com el supermercat més fantàstic del món mundial.
I et diré més, Sanauja.
Què més?
Amb una rajola de Cap Bravo...
Bueno, hi ha 4 Carrefours. Per exemple.
Ha, però no...
Mira,
no
fa.
Però no 4 Carrefours Express. No.
Carrefours grans.
De centre comercial.
Dels de la maquinista, dels grans aquells. Bueno, exactament. Escolteu, doncs tot això. Cada dia fem una pregunta. Avui, José Matoses... És el Dia Mundial. Això no us espereu?
No.
Però vamos. De què diries?
És que n'hi ha tantes coses de la croqueta.
És que no teniu ni idea. No teniu ni idea. Dia Mundial de Zamenhof.
Vale. Vamos. És una polca.
Claro.
Ole! Ah. treballant, eh?
Ara ja ho tindríem.
I vosaltres diríeu, Comor?
Comor?
Què és això de Zamenhof?
Què és això de Zamenhof?
Jo us explico, us il·lustro. Resulta que Zamenhof és l'home polac, per això he triat aquesta musiqueta, es diu Ludwig Zamenhof, que es va inventar l'esperanto. L'idioma esperanto. I els que són partidaris... No el va acabar sencer?
No, que no va acabar de funcionar, dic.
No va acabar... No, va ser un projecte guai, perquè recordem...
No, bona idea.
Si algú de l'ESO s'està escoltant, l'esperanto és un idioma que, en principi, era la idea era que fos universal.
Correcte.
Tothom tindria el seu idioma, o idioma i segon idioma, més l'esperanto, per poder entendre's tots com a humanitat. Val? És un idioma molt fàcil, molt senzill. Si heu...
En saps?
Tinc aquí algunes expressions que he buscat en esperanto, per jugar amb vosaltres, val? Però llavors, i els seguidors de l'esperanto, que hi ha
sí,
gent,
sí.
Doncs van dir que el 15 de desembre seria la commemoració del naixement del creador d'aquest idioma, de l'esperanto. Alguns exemples.
Va.
Navidad, Nadal. Es diu Krisnasko.
Krisnasko.
Té tota la...
Krisnasko.
Cristo nació. Estafa, Núria Ros.
Ui, m'encanta, molt estafa? Bé.
Es diu trompo.
Trompo,
perquè és com fer una trampa, un trompo.
Me la noto, aquesta.
Ah, vale.
Sí, és no, com fer trombos amb el cotxe.
Sopar d'empresa.
Ai.
Es diu Companyo Vespermango.
Vespermango, Companyo.
Vespermango.
Ja és una mica això, eh?
Jo crec que l'any que ve no hem de interioritzar aquesta expressió. On vas aquesta nit? Bueno, a la Companyo Vespermango. No vagis.
No queda tan malament.
Ràdio. Com diries que es diu ràdio? Ràdio, no es van complicar.
Ràdio, eh?
Es diu igual.
Micròfono, però amb K.
Ah, mira.
És com si fos una mica ocupes. Entrevista cultural, tries. Entrevista cultural es diu Cultura Interjuo.
Dic? Està bé, sí.
Interjuo. I Idea, com es diu Idea? Ideo.
Mira.
Forocotxes. En esperanto és... Auta forumo.
Això sí que fa forum.
Ai, escolta, aquesta rialla de la Núria no la tinc jo controlada.
No, sí. Però és de veritat, eh?
Sí, no.
Què passa? He de riure com tu vols.
Ha dit una cosa graciosa, el Sant Anuja. Vale,
és
forocotxes... A dir,
és que no li acaba de fer del tot gràcia, però li fa gràcia.
No, jo crec que és un... Entenc que és graciós, no em fa massa gràcia, però
clar,
vull que quedi clar ara, que entenc que és graciós.
Sí, correcte. Vale.
Molt bé. Forocotxes autaforumo. I cacaolat?
M'encanta.
Cacaolat,
però en ca. Quan és igual, es canvia.
Jo em quedo un trompo.
Trompo, eh? T'ha agradat. Estafa.
Molt.
Estafa, molt bé. Doncs escolteu, aquests són alguns exemples de l'esperanto en el dia mundial del creador de l'esperanto. I parlant d'idiomes especials i particulars, la pregunta que aprovo d'avui és... Tens alguna expressió que només utilitzis tu?
Ui.
Bona aquesta.
Atenció. Una cosa com molt característica teva, una expressió que tu, d'alguna manera, en el teu dia a dia has fet com... has normalitzat, d'acord?
Val.
Una expressió. Jo us dic, la meva és fill... Jo afegir al final de qualsevol frase, fill. El Joan, ara que li dic, ho té clar. Vosaltres igual no tant, però Joan i jo, que ja portem uns quants anys tractant-nos, jo dic, escolta, Joan, que hem de parlar de no sé què fill.
Val.
Això ve d'una cosa familiar.
A mi se'm va enganxar molt, que ve molt, sorpresa, dels italians, el bo.
Bo?
Bo.
Bo com...
Bo és com quan nosaltres fem... perquè no ho sabem.
La Sílvia també ho diu, a vegades.
Bo. Veus?
Bo.
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 Bo. Sí.
Bo.
Bo.
Teniu vosaltres alguna que us vingui al cap? Mira, jo sempre utilitzo aquesta expressió. Sí? A veure, Núria.
Jo, ara no tant, però abans deia molt al final d'una frase, no entenc.
No entenc.
No entenc.
No entenc.
No entenc.
Sona a xinès.
Sobretot quan estic enfadada, Per què fa això? No entenc.
No entenc.
Jo dic boig.
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 Bueno, cadascú tenim una manera d'expressar-nos.
Sí, sí,
i jo
sí,
els agents... Exactament. Però aquestes expressions que són com un idioma propi, d'acord?
Sí.
Doncs
sí.
Feu-nos saber què utilitzeu vosaltres com gairebé com un idioma propi inventat per vosaltres, com l'esperanto, en el vostre dia a dia. Respostes al 663-99-30-62.
És així.
663-99-30-62. I al final del dia, amb totes les respostes de la setmana, farem el sorteig de la magnífica cistella Capravo.
Bravo.
Capravo.
Bravo, Capravo.
Bravo.
Na, 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 na.
Salut, eh?
Estic d'esquenes, jo.
Ara.
No veig quan obren micros.
No, vinga, va, i acabem programa... No acabem programa, eh? Però hem posat la...
Déu.
Posat la sintonia a la caravana.
Uf.
Perquè la cabeça, Sant Anuja,
mare de Déu,
és... No grossa,
és grossa,
no.
És grossa.
És monumental.
No, és del tamany d'una ciutat.
Tenim la grossa de la caravana.
La grossa de la caravana. Mira, mira, mira. Sí, és com el... Jo sóc el calp de la grossa...
Ets el calp de la grossa de la caravana.
A veure, com ho expliques, això?
He fet una panera cultural en aquest programa que volem sortejar entre tots els oients.
Sí.
On tenim...
Atenció.
Llibres, entrades i una coseta més. Núria, per exemple, va. Llibres.
Sí.
Quins llibres tenim a la panera?
Mira, tenim Estimada Gris, de Sílvia Soler, de l'editorial Univers.
Molt bo.
Llibre boníssim, eh? Per cert, jo l'he llegit, val molt la pena. Llavors, tenim Les dames de Grace Adieu. No sé si ho he pronunciat bé.